escape, I would look below and see Mario braving the ferocious dandelions. Mario, our fearless superintendent, kept the garden green despite the parkway smog, but the flowering rosebush from dying. Then I would creep inside, curl up in my bed. Something strong was pulling at my head, pulling at my heart. Exactly what she is. Mama, mama, yeah. Mama, mama, yeah. Mama, mama, yeah. Years passed by, we left that red brick building, left Mario behind for a brand new house. But my dark brown skin on the whitewashed walls within stood out, so it did get me up and had many rooms to fill. Then mother never knew she had a garden to keep clean while there was New York, Greece on her young flower from the Middle East. She was busy pulling dandelions, and I would creep inside, curl up in my bed. Something strong was pulling at my head, pulling at my heart.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Yo quisiera no ver...
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel, de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Civilizado como los animales.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passa un minut i mig de dos quarts de vuit després d'haver escoltat l'instrumental L'Ave Maria d'Eduardo Paniagua i Will Flower amb Noah. Obrim el temps d'anàlisi de l'actualitat. Salutacions del Mario Ramírez i la Mari Duarte a les vies de so, el David García a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ja s'ha inaugurat avui la interconnexió amb França de la línia de molt alta tensió, la MAT, entre Santa Llogaia i Baixàs, una de les infraestructures més grans i alhora més polèmiques al territori. L'acte d'inauguració s'ha fet a Montesquieu d'Albera, molt a prop de Perpinyà, i ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i del primer ministre francès, Manuel Valls. Després de l'acte oficial, hi ha hagut un dinar on s'ha incorporat el president de la Generalitat, Artur Mas, que s'havia excusat per raons d'agenda, perquè tenia abans un acte a Barcelona, i ha coincidit amb Rajoy. Des del 30 de juliol passat, que no es veien, almenys públicament, el president català i el president espanyol. Han parlat en algun moment distesament, amb gestos, sense problemes, i segurament hauran comentat alguna cosa del procés català. Segurament serà més endavant, quan calgui parlar més a fons, però en tot cas aquesta trobada ha estat en el punt de mira de tots els analistes i participants en els actes d'una interconnexió elèctrica, la MAT, que no compta amb el suport de tota la població. Els opositors han qualificat aquesta infraestructura de línia de la vergonya i de les mentides. Els col·lectius anti-MAT, que mantenen un recurs al Tribunal Suprem contra aquesta línia, han convocat actes de protesta contra la línia de molt alta tensió i mantenen l'oposició amb un recurs, com dèiem, a l'alt tribunal. D'aquest i d'altres temes parlarem durant els propers minuts en un mirador, en una tertúlia, on comptem amb la presència de l'exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres. Bona tarda, senyor Ferreres.
Bona tarda, tinguin.
I també amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri. Bona tarda, senyor Reiteri.
Hola, bona tarda.
Bé, quina és la seva valoració de la MAT? Què en pensen d'aquesta infraestructura, de la qual, per exemple, entre moltes altres reflexions, Rajoy ha dit que pot abaratir l'electricitat i pot ser beneficiosa per al futur, però ja sabem que hi ha reserves de molta gent, també.
Sí, efectivament, jo crec que és una bona notícia el fet de que el nostre país es proveeixi d'un accés a una energia més econòmica, i em sembla lògic també que hi hagin certs grups pues, que mirin de fer patent doncs, el que és, segons ells diuen, un model d'energia esgotat. Jo crec que no està esgotat, sí que l'energia va canviant cap a energies més ecològiques, però també hem de ser conscients que són molt més cares. Llavors hem de fer un balanç a unes dues energies, una supleixi l'altra, no totalment, perquè és impossible, però a poc pues, anar incorporant energies més compromeses amb el medi ambient, no? Estava clar que els que protesten pues, sempre ho fan, i llavors, en aquest cas, jo crec que part de raó tenen, però hem de ser conscients de que l'energia cada vegada és més cara. Això ho estem notant a les nostres butxaques, no? I si aquesta nova línia, doncs, tot i considerant l'efecte perjudicial que pugui tindre pels habitants de la zona per on passa, doncs, que s'han respectat les normes bàsiques de salut ambiental, ens prové a tots d'una doncs, energia més barata, jo crec que és una bona notícia. També és bona notícia que els dos presidents, tant el d'aquí com el de Madrid, el de l'estat espanyol, s'hagin doncs, reunit per una causa comuna que porta fi doncs, al bé del ciutadà mitjà de Catalunya i d'Espanya. No?
Es refereix vostè a la reunió, a la trobada entre
Mas
i Rajoy.
I Rajoy sí,
també s'han
sí.
trobat el president del govern espanyol amb el primer ministre francès. També era necessària aquesta col·laboració transfronterera. Senyor Ferreres, vostè què en pensa? També està també veu efectes positius en aquesta infraestructura?
Jo, en principi, sí. La infraestructura jo crec que és necessària, per entendre'ns. Entre altres coses, perquè tant Catalunya com Espanya, per entendre'ns, globalment, són deficitàries en energia, o és molt cara, per entendre'ns, la seva producció, doncs és per vies que és molt més cara. En canvi, els francesos tenen excedents d'energia perquè ells tenen moltes centrals atòmiques. Això, diguem-ne, val la pena que se sàpigui. I tenen excedents que, per tant, diguem-ne, podem complementar-nos molt bé. Jo ja recordo que anys enrere, diguem-ne, moltes zones de Catalunya doncs es queixaven, especialment la Costa Brava i fins zones turístiques, això, dels talls d'energia i que causaven uns perjudicis grans a la indústria turística, a l'hotelera, etcètera. Això. Bueno, i ja llavors es va preveure, diguem-ne, aquesta línia, diguem-ne, de connexió entre els dos països, per entendre's, la famosa MAT. Ja llavors hi va haver molta resistència, diguem-ne, de sentiment més ecologista o territorial, a millor municipis molt específics i concrets, i en producte d'aquesta resistència jo crec que em va sortir una reconsideració de tècnicament de com es feia la MAT, amb el sentit que si abans soterrava la línia, doncs, clar, del punt de vista de l'entorn és més perjudicial, per entendre'ns, quan més va pels aires, pel vol, i en canvi si està enterrada, doncs, ja diguem-ne, una vegada feta, doncs, escolti, no destrueix més, per entendre'ns, no? I llavors, producte d'aquesta modificació, d'aquesta correcció, tinc entès, hi va haver-hi, diguem-ne, un gran augment de la part soterrada. La part soterrada són molts quilòmetres, jo ara no recordo la quantia, i la part, diguem-ne, en vol a l'aire, diguem-ne, és molt més petita, per entendre's. Bueno, per tant, això és la típica confrontació entre la modernització, les necessitats d'una societat moderna que s'industrialitza i usuària de molta energia. Nosaltres som, diguem-ne, consumidors de molta energia i l'entorn, aquest equilibri que s'ha de trobar a cert l'equilibri.
Mm-hmm. Sí, no, és cert que efectivament s'ha de trobar un equilibri, però no hem d'oblidar que hi ha certes formes d'obtindre energia que poden ser perjudicials a la llarga per la salut, eh? Ho dic com a metge, llavors, que està demostrat. Per tant, s'ha de tindre molta cura a veure quins efectes té, doncs, aquest tipus d'energia. Clar, ens trobem que totes les energies porten alguna cosa, o sigui, l'eòlica no volen que es posin els molins de vents aquests, doncs, a les muntanyes, després el fracking, doncs, tres quarts del mateix. Fins fa poc, doncs, tothom parlava de fracking, i em posava les mans al cap, no? Perquè vull dir, això que surti el gas per tot arreu i que contaminis tot el territori, ja no sols per on passa una línia, sinó un territori molt extens com el nostre, amb l'únic efecte d'obtindre una energia més barata, doncs m'escandalitzava una mica, no? Ara que el petroli és molt més barat, doncs el fracking no és tan rentable, no? Llavors no se'n parla tant. Suposo que més endavant en tornarem a parlar. Jo crec que és bo que hi hagi un esperit crític quan es planteja una nova forma de treure energia, amb el sentit d'esbrinar exactament quins efectes nocius pot tindre per a la nostra salut, no? Uh-huh. I, però d'una forma molt reglada, no? D'una forma molt sèria, no? Perquè si no, doncs caiem amb la trampa d'això, d'una energia barata, que a la llarga ens pot portar més perjudici, no? Ja sabem que França és una potència atòmica i per això ens pot vendre energia i és una forma d'ells de tindre diners, no? Nosaltres no hem volgut mai buscar aquesta via, perquè tenim turisme, tenim altres coses, la gent que ve aquí no vol tindre una central nuclear a darrere del clatell que li doni energia, i ja ho sabem, això, no? Però, bueno, hi ha un punt intermig, no? I aquí crec que això és el que s'ha de trobar.
Bé, sí. Els opositors a la MAC argumenten, per exemple, que no s'han vist satisfetes les seves reivindicacions, no s'ha soterrat el tram entre Bescanó i Santa Llogaia, ni tampoc s'han escoltat propostes per minimitzar l'impacte ambiental. Sempre aquestes obres tenen un impacte, i tractant-se d'energia elèctrica, també.
La veritat és que els que són opositors, per definició, mai estan satisfets del que es fa, perquè fins i tot encara que fot tot soterrat, dubto que, diguem-ne, els opositors beneixen l'obra, perquè llavors dirien, escolti, és que obrir amb canal aquests territoris per posar-hi la línia també perjudica la natura d'això. Jo crec que aquí el problema més de fons, que ara en parlava el company Reitiera,
Reiteri.
Bueno, ho dic perquè...
Tranquil.
El seu cognom sembla...
Italià.
Italià, sí, això,
italià, eh? Sí. El cognom, i soc català, per això.
No. Perdoni'm l'incís, la meva dona és italiana, i per això...
És un país que m'agrada molt i l'estimo molt.
Són els orígens, en tot cas.
Doncs planteja el tema de fons de dir... el món ha d'avançar, i en estic convençut, cap a les energies renovables, per entendre's, perquè les altres... algunes van... Les clàssiques, les tradicionals, el carbó, el gas, etc., pues, esgotar-se. El fracking, pues, s'ha vist, pues, que la millor no és la panacea, encara que, diguem, els americans l'hagin ara impulsat, almenys està per veure que sigui, diguem-ne, un filó, diguem-ne, que pugui durar molts anys. Per tant, les renovables, que és aquelles, diguem-ne, que no consumeixes un dipòsit existent i que es va esgotant a poc, hauria de ser la via. Ara bé, s'ha de fer que, com que l'energia és perquè la puguin consumir els ciutadans i la societat, ha de ser que sigui rendible, per entendre'ns. I, per tant, les renovables, en principi, normalment són més cares. Per tant, diguem-ne, han de ser ajudades, sobretot al començament. I llavors, està clar, les polítiques d'austeritat del país han impulsat, i no dic que estigui bé o malament, perquè segurament ho trobaríem malament, que el govern del PP, que anys enrere, diguem-ne, no fos únicament el PP, diguem-ne, havien incentivat la producció d'energies renovables de tal forma que Espanya era dels països, diguem-ne, més avançats, més punteres en, diguem-ne, la producció d'energies renovables. Després, com que eren molt subvencionades a l'hora de les retallades i de l'austeritat, els han retirat aquests suports de forma inclús traumàtica, de tal forma que molts que s'hi havien llançat, diguem-ne, han hagut de tancar i s'hi ha perjudicat claríssimament. El que passa, diguem-ne, es considera que també de poca serietat. Però, bueno, per tant, és un problema complex. I, en resum, diguem-ne, crec que s'ha d'avançar cap a les renovables, però s'ha d'avançar-hi amb equilibri econòmic.
Bé, doncs, deixem el tema. En tot cas, ja és una realitat, l'AMAT, aquesta interconnexió entre Espanya i França pel Pirineu català. M'agradaria que comentéssim, ni que sigui uns moments, què creuen que pot haver representat l'encontre entre Artur Mas i Mariano Rajoy en aquesta inauguració, després, en el dinar. També el fet que Mas no hagi estat en tots els actes, no sé si té això, alguna interpretació política.
Doncs, miri, suposo que cap dels aquí presents hi eren presents. Per tant, no sabem ben
bé. Hi ha imatges amb converses,
pogut dir.
Però, converses cordials, normals.
Jo crec que és bo que es vegin, diguem-ne, que es vegin en cert modo forçats pel protocol, pels aconteixements comuns, d'interès comú, com podia ser aquest, que es vegin, doncs perquè és una ocasió que parlin, per entendre. Jo no sé si han parlat dels problemes de fons, però potser, diguem-ne, és sempre més probable que es parlin si estan junts i sense, diguem-ne, interlocutors, diguem-ne, públics, que no pas a distància, que si no despengen el telèfon no es veuen, per entendre, no es parlen. Si s'hauran parlat, doncs, la informació de les agències ens diu que el discurs d'en Rajoy, per exemple, va llançar algunes banderilles, algunes referències directes parlant del tema. Quan diu, per exemple, que l'ideal diu defensa la integració europea, amb motiu de l'AMAT, és un exemple de la integració europea, diguem, de la col·laboració entre els països, etc.
I la unitat per superar fronteres, ha parlat d'això.
I llavors diu de l'ideal d'enderrocar fronteres artificials o naturals en lloc d'erigir-les, o sigui que sense anomenar-les fa referència al procés català. Mm-hmm. Per tant, llança la seva, diguem-ne, la seva fletxa, eh? No sé si és fletxa o el dardo envenenado, que podien dir alguna altra.
O almenys la referència implícita.
No? Deixo, parlant seriosament, fa la referència de que el que cal fer és integrar i no segregar. Però està clar, no diu jo que, o no entra en el tema principal, perquè alguns es volen segregar. Està clar. Això em dona la impressió que fa com al seu moment feia el Rodríguez Zapatero, que quan hi havia una crisi econòmica profunda, ja feia temps que hi érem, es va negar a reconèixer que hi havia crisi econòmica. És més, es negava inclús a emprar la paraula crisi, per entendre'n. Fins que ho va reconèixer perquè no hi havia més remei. I llavors van prendre les mesures el govern que havia de prendre. El que passa és que havent-les pres molt més tard, van ser molt més dures les mesures que van prendre.
Pues aquí, i també, encara no sabem les conseqüències.
I encara no sabem les conseqüències. O sigui, el retard de voler oblidar el problema, com si no existís, va portar aquesta conseqüència molt més negativa i que, com vostè diu, arrosseguem encara. El senyor Rajoy, és possible que amb la seva conducta li passi el mateix. Volguer desconèixer el problema, pot ser, diguem-ne, que el problema, lògicament, i dic problema perquè és un problema espanyol i un problema català, s'enverini amb el temps. Per tant, ignorant els problemes no solucionen.
No, però jo crec que no intenta ignorar-lo. El que passa que les postures està claríssima, quina és una, quina és l'altra. Tots els partits s'han tingut que identificar en aquest sentit. I tenim les crisis del Partit Socialista Català, perquè uns han dit blanc, altres han dit negre. Vull dir, arriba un moment que no, encara que no ignoris, escolta, si jo sóc del Barça, sóc del Barça, i si sóc de l'Espanyol, sóc de l'Espanyol. No sé com dir-ho. O sigui, arriba un moment que és o blanc o negre. Ja no es pot jugar com jugava el Convergència abans, que una mica sí, una mica no. Escolti, ja s'ha de mullar. O sigui, o sí o no. Llavors, arribat a aquest punt, doncs, bueno, escolti, jo estic en aquest cantó i vostè està a l'altre, i, bueno, i veurem què passarà el dia de les eleccions. No ho veig jo que sigui com no voler afrontar el problema. És un enfrontament que són opinions completament diferents. Llavors és difícil caçar això.
El que passa és que potser sí. A Rajoy se li retreu, potser el deixar passar el temps, el no dialogar afrontant en una taula el problema. Aquestes són les crítiques que hi ha.
La crítica, en tot cas...
També a Mas hi ha crítiques.
Ve en aquest sentit de dir, aquí hi ha un problema, i vostè no mou cap fil polític per intentar desfer el problema. O sigui, no és que el desconegui, perquè, clar, amb això que acabo de llegir del discurs que té aquestes paraules, fan referència al problema.
És clar que el coneix.
Però, diguem-ne, és com un... Perdoni, faig referència a la seva professió. Sí. És com si vostè tingués un malalt, li detectés una cosa, però després no fes res per curar-lo. M'entén, clar, és que una cosa és ja, però... el diagnòstic, escolti, això no m'agrada. Home, bueno, però què he de fer?
Sí, en tot cas, des de Catalunya hi ha un estat d'opinió creixent, hi ha un clima social que s'ha manifestat clarament al carrer, no? Demanant, com a mínim, canvis, no?
Sí.
Dret a decidir o diguin-li com vulguin.
Sí, sí.
Bé. Està clar que s'han de posar a parlar i han de canviar moltes coses, no? Jo crec que estan en aquest camí, el que passa que les coses doncs, van fent el seu curs... I ara doncs, estem enfocats en aquestes eleccions i després de les eleccions doncs, serà el moment, suposo jo, de parlar o de decidir fer alguna
cosa. Estem... Bé, les eleccions del 27 de setembre.
Del 27 de setembre, per descomptat.
Bueno, sí.
Però no sols això, és que és evident que, diguem-ne, els períodes electorals, no sols el del 27 de setembre, afecten, diguem-ne, a la capacitat de mobilitat, de moure posicions dels diferents partits del mateix govern de l'Estat. Perquè està clar... Aquest any hi ha quatre previstes eleccions. Les andaluses, que aquestes han vingut de propina, per entendre'ns, després les municipals, el mes de maig, després els del 27 de setembre, i després les generals, que també sí. Toca, per tant, les generals, els espanyoles. I està clar, en èpoques d'aquestes, diguem-ne, és com els governs, en general, les forces polítiques, no volen donar sensació de que afluixen, sobretot no volen encabritar els seus, diguem-ne, sectors més extrems, més radicals, i per tant han de ser encara més mesurats que mai. I per tant, diguem-ne, qualsevol cosa que sigui, diguem-ne, afluixar les seves posicions i puguen ser acusats de tous, etcètera, de cedir posicions, doncs no es prenen períodes electorals. Dit d'una altra manera, també, dels programes electorals... Quan un entra a un govern, les mides que són més de canvi radical, més dures, dures en el sentit que són més canvi radical, no dic si són bones o dolentes, dic més dures, es prenen el primer any després de les eleccions, no a l'últim any de les eleccions. A l'últim any de les eleccions es procura inaugurar obres, diguem-ne, públiques, jardins, rotondes, etcètera, això, habitatges...
En tot cas, si es fa, que es faci honestament, tot això.
Sí, no.
Les famoses mesures electoralistes, que es diu, o imatges electoralistes. Bé, avui compartim la tertúlia amb l'ex conseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres, i amb el doctor en oftalmologia, Joan Carles Reiteri. Canviem de qüestió. La mirada europea té com a nom propi Grècia, també Alemanya, també els organismes econòmics europeus. Segons les últimes informacions de què disposem, cada vegada estan més a prop Alemanya i Grècia d'un acord pel rescat, tot i que també està clar que els socis de l'euro i Grècia no tancaran avui cap acord definitiu sobre la pròrroga del rescat. En tot cas, Atenes i Berlín han fet un pas endavant en les últimes hores important per arribar al consens definitiu. El govern d'Alexis Tsipras s'ha compromès a presentar en els propers dies una nova proposta amb mesures més concretes sobre l'extensió o la pròrroga del rescat.
Jo tinc un bon convenciment... I crec que els fets s'uniran confirmant, les notícies d'avui ja comencen a confirmar, de que a uns i altres, per diferents raons, els interessa, a uns i altres vol dir a la Unió Europea, especialment a Alemanya, com a capità Maneia, i diguem-ne al govern grec de Syriza, els interessa una solució, perquè l'enfrontament dur, la desentesa total, perjudica a totes dues parts. Ara bé, aquí és un David contra Goliat, en el que el David difícilment té la fona per tirar-li el Goliat la pedra, que el tombi, etcètera, això, diguem-ne. Amb el món econòmic les coses no funcionen tan així, diguem-ne. Les forces econòmiques i la Unió Europea, diguem-ne, o Grècia enfront de la Unió Europea, la Unió Europea com a bloc i liderada per Alemanya, que és la que es mulla, encara que altres ja estan d'acord amb les seves posicions, doncs difícilment la pot tombar, per entendre's. Han d'arribar a una entesa. Ara bé, aquesta entesa, per mi, ja està condicionada, i uns i altres estan convençuts que han d'arribar a una entesa i faran... La Unió Europea i Alemanya no pot donar la impressió, no vol donar la impressió, no pot, no sé si pot, no vol donar la impressió de que el govern de Syriza s'ha sortit amb la seva. O sigui, perquè està clar, diguem-ne, l'efecte contaminant que es pot produir respecte a altres països, per exemple, Espanya mateix, eh? O sigui, si diu, escolti, aquí el Syriza ha guanyat les eleccions plantant cara, prometent, diguem-ne, plantar a cara a la Unió Europea i tal, tal, i si se'n surt, si se'n surt, escolti, l'efecte contagi, perquè no faran el mateix, els Podemos d'aquí i els demés forces, diguem-ne, que hi pugui haver en països amb aquestes dificultats.
Vostè es refereix tant a no pagar el deute, per exemple,
Clar, per exemple, van dir primer que no pagarien el deute, després diria que procurarien, diguem-ne, renegociar-lo, que vol dir, pues, reconèixer que pagàs el deute, perquè el deute hi és, però, bueno, obtenir uns terminis superiors, molts més anys per tornar-ho, per tant, la càrrega és menor, o un tipus d'interès és menor, etcètera, això... Bé, el que no pot és... crec que no se'ls donarà als grecs, no se'ls donarà, diguem-ne, la imatge de victòria que han guanyat, per entendre'ns. Faran molt si els donen els diners que necessiten d'una forma perentòria, perquè és que el problema és que tenen la caixa a zero. Yeah. I han de pagar les nòmines a final de mes. Mm. I, per tant, ja han vist que han tingut de plegaveles, diguem-ne...
Però és que això sí, sí.
Inicials, i, per tant, jo crec que sortiran tots dos, perquè els deixaran diners, però que no consti gaire, per entendre.
No, però és que això és com si una persona deu diners a un altre... I li diu, no, escolti, és que jo no li penso pagar els diners, i al mateix moment li diu, i a part, me'n té que donar més perquè ara no en tinc prou. Vull dir, clar, el rest d'Europa diu, escolti, de què estem parlant aquí? A veure, vull dir, aquest és el tema, no? Si tu t'has compromès a tornar uns diners, tu has de pagar aquesta deuta. És que, si no, l'estructura de la pròpia Unió Europea no s'aguanta. O sigui, França té una deuta impressionant, Espanya també. I estem parlant de Grècia, que és un país molt petit, que té una deuda que, bueno, que la podria assumir la Unió Europea sense molts problemes, no? O sigui, jo crec que ha sigut molta demagògia el que ha fet el partit guanyador a Grècia. Ha dit unes coses que no pot complir, i ell ho sabia que no ho podia fer. I ara estan baixant i tornaran a fer les mesures que l'altre govern ja estava proposant. L'altre govern estava aconseguint un creixement del PIB, molt petitet, però estava aconseguint-ho. I el que hi ha ara té que continuar pel mateix camí del govern que ha sortit. No li queda més solució si vol estar dintre d'aquest joc.
L'alternativa no, és la sortida de l'euro.
La sortida de l'euro i la sortida exacta.
Que també es comenta, eh?
No, és que per mi, jo no veig tan descabellat, ara que el preu de l'energia és barata, perquè és molt barata, estem pagant $40, bueno, fins feia poc era $40, tres vegades menys, pagava 120, 130, fa quasi un any. Escolti, surti ara, vostè no té energia, li costarà més car perquè pararà, tindrà que pagar amb dracmes, però ara és molt barat, això.
El problema de Grècia és més profund.
Sé que és més profund, però, bueno, el fet de tindre una moneda barata...
És també el vincle històric europeu que el deixaria de banda, clar.
Bueno, però el vincle històric el té igual, escolti, no... Els anglesos no tenen el vincle històric, sí, i tenen una moneda a part, escolti, no passa res. S'ha d'analitzar molt bé, perquè també anar a Grècia serà molt més barat, o comprar coses gregues seran més econòmiques. La gent es volcarà allà, els russos sobretot aniran... Per tant, has de mirar molt bé si et convé o no sortir, no?
Sí, senyor Ferreres,
El problema, jo dic que el tema és més complex únicament de que... Vaja, jo crec que cap d'ells desitja, ni els grecs, que per altra banda... els grecs de Syriza no desitgen sortir de l'euro ni de
la Unió.
La Unió Europea. Jo crec que no ho desitgen perquè saben que els mals serien superiors que els beneficis, molt superiors que els beneficis. I el que passa és que els problemes són complexes. Per exemple, allà pràcticament... Els que tenen diners no paguen. Els grans fortunes, els grans propietaris, els grans com se'n diuen, els propietaris de les navieres, dels, sí, que són els grecs, al seu moment, els niarcos i els neonazis, etcètera, d'això, no paguen impostos. O sigui, un país que s'havia acostumat a no pagar impostos. Llavors, diu, jo sé, i ho he defensat a vegades, de que el deute grec representa, em sembla que és un 2% de la renda del producte del producte interior brut, de la renda de tota la Unió Europea. Diu, bueno, escolti, diguem-ne, perdem un 2% del nostre, diguem-ne, de la nostra renda i condonem les idees. Però això no funciona així. Jo crec que amb un cert oportunisme i fins i tot amb certa demagògia ho va posar de manifest el ministre Guindos, que sí, tal, presumia, però llavors tocant la fibra del que ha de cobrar, de l'acreedor. Deia, escolti, que nosaltres ens deuen, nosaltres hi tenim aportats 26.000 milions.
600 euros cada espanyol.
600 euros espanyol. Vostè està disposat a regalar-los? I clar, vostè li pregunta al ciutadà això, perquè mentre el ciutadà diu, home, mira, que els perdonin, sí, però és que els hi perdono jo. Me rasco, ho hauré de pagar jo amb impostos, per entendre'ns, eh? Llavors et dones compte de la duresa del problema, perquè diu, perquè el problema d'aquests deutes que té els grecs és que els governs de la Unió Europea els han assumit, una part d'ells. Sí. O sigui, abans eren deutes de bancs i, per tant, mira, si no cobraven, eren els bancs pues, que no cobraven, eren uns bancs concrets d'això.
I ara s'han assumit amb els diners de tots.
Després, diguem-ne, els bancs aquests, el primer arranjament que van fer van ser que, diguem-ne, van ser els governs els que es van, diguem-ne, fer càrrec
de la deuta,
subsidiaris de la deuta. Sí, sí. I, per tant, per això diu que això, clar, ho haurem de pagar els ciutadans.
Bé, senyors, ens queden 2 minuts i mig. Hi ha notícies poc esperançadores sobre Ucraïna, però per seleccionar els últims temes que teníem a l'agenda, m'agradaria comentar una informació d'aquesta mateixa tarda, un mínim de 40 morts i 70 ferits per l'explosió de 3 cotxes bomba a Líbia. Sembla que es tracta, a la ciutat de Kuba, concretament a l'est del país, un atemptat que arriba després que dilluns Egipte portés a terme bombardejos aeris contra presumptes objectius d'estat islàmic, després que el grup terrorista hagués publicat a principis de setmana el vídeo amb la decapitació ja coneguda de 21 cristians coptes egipcis que havien estat segrestats. Un panorama realment terrible, si no s'aconsegueix manera més pacífica possible frenar
drama terrible. I el més trist que em posa personalment és que quan va passar tot això de Jesuí Hervé, de lo que va, dels atemptats de França, sí. Tot el món es va posar les mans al cap. Escolta, decapiten a quasi 50 persones coptes allí i ningú diu res, cap mitjà de comunicació.
Es podria dir, jo soc cristià copte.
Jo soc copte, o sigui, és una vergonya, no? O sigui, és una vergonya com en alguns casos l'atemptat dol molt a mig món, civilitzat, entre cometes, i moltes més persones decapitades únicament perquè tenen una aprovació de fet diferent a la seva, no mou les masses que va moure aquella atemptat. Em sembla trist, realment.
Més enllà del greuge, evidentment, els assassinats, tots són rebutjables.
Tots, absolutament.
Terriblement, sí. Senyor Ferreres, sí. Última intervenció, que ens queda un minut.
Bé, escolti, jo crec que això planteja també un problema més de fons. Invadir un país, una potència, les potències potents, per entendre's, grans, Estats Units, França, això, invadir o enderrocar un règim, com va passar amb el règim de Gaddafi, diguem-ne, que va ser enderrocat pels occidentals, doncs relativament és fàcil si tens les armes i l'exèrcit corresponent. El problema és que això, diguem-ne, no es pot portar, suposant, diguem-ne, que un pugui ja defensar la intervenció en un país, diguem-ne, en una dictadura, per entendre's, no es pot fer sense tenir un pla, diguem-ne, de governabilitat posterior. Perquè, diguem-ne, clar, llançar les bombes, enderrocar i deixar-lo en una anarquia, passa el que passa. Hi ha ara un enfrontament terrible entre, i em sembla que és un reina de taifes, en cert modo. I, per tant, dintre d'aquestes reina de taifes hi han prosperat aquestes de l'estat islàmic, que són els que ens han portat a terme aquesta matança injustíssima i terrible de coptes.